A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Com sempre, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, ens disposem a dedicar 30 minuts a parlar de salut. Ho fem amb professionals i especialistes de la medicina per descobrir la manera de mantenir la salut ben equilibrada i lograr el benestar. Un programa fet en directe. Avui toca parlar d'urologia, nefrologia i endurologia i donar a conèixer com es detecten i com són tractats aquestes malalties a la Fundació Puigverd. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento a les vies de so, José Matosis, a la direcció i a la producció, a Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Avui parlarem de l'addicció al sexe. Quin és el perfil de les persones addictes al sexe? És una malaltia? És un trastorn? Quan és el moment que hem de decidir anar amb un bon especialista? Per contestar a aquestes preguntes, avui ens acompanya el doctor Eduard Ruiz Castanyer, que és director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. Eduard, bona tarda, un plaer que estiguis amb nosaltres.
Hola, Marc, bona tarda. Doncs sí, l'addicció sexual, des de l'any 1983, està considerada ja en el DSM-5, que és una classificació dels trastorns mentals, com un trastorn mental de la conducta. I jo volia aclarir que no es medeix pel número de relacions sexuals, sinó per la falta de control i insatisfacció que provoca. Ho dic això perquè a vegades hi ha una confusió entre el que es denomina hipersexualitat, sí, i el que és l'addicció al sexe. Addicció al sexe o compulsivitat sexual. Aquest comportament d'addicció sexual o compulsivitat sexual és una manera de comportar-se sexualment en el que la persona que la pateix no busca compartir en les seves relacions sexuals, només busca descargar una tensió. És una persona que té una fantasia i un desig, però no busca en absolut el contacte emocional, només busca la relació sexual per se. I això és de manera obsessiva, compulsiva. És un trastorn obsessiu-compulsiu. Què li provoca això? Doncs es comporta com li passa a l'anorèxic o al bulímic, no? Que mengen i després se senten molt malament. La persona que fa això busca una relació sexual darrere d'una altra i l'únic que li provoca és tristor, ansietat, culpa i sensació de buit. És a dir, fan una acció compulsiva, però després al mateix moment se senten fatal, es senten tristos, buits, i són conscients de que estan fent alguna cosa que no els hi satisfà. Però llavors, immediatament, com els hi ve aquest buit, aquesta sensació una altra vegada que han d'omplir aquest buit, torna a buscar una altra relació, clar, i van caient en un cercle del qual no poden sortir. És important que tingueu en compte que el 40% de les persones que tenen aquest comportament estan en estats depressius. O sigui que és un procés, curiosament, que encara que és compulsiu-obsessiu, està en un fons depressiu molt important. I també voldria dir, perquè també sol haver-hi confusionisme respecte a això, que no són addictes habitualment a la pornografia. És a dir, ja, hi ha un tipus d'addicció que és l'addicció a la pornografia, sí, però no és l'addicció dels addictes al sexe. Els addictes al sexe, amb la forma que entenem com aquesta malaltia mental, és gent que té la relació sexual activa amb una altra persona i que no busca cap mena de relació emocional, sinó simplement una descarga d'atenció.
I satisfer l'altra parella, la vida de la
parella. En absolut, no li interessa per res. Busca només el sexe per sexe. Mm-hmm. I, per tant, és una sensació molt buida amb aquesta descarga d'atenció, amb aquesta presència del desig que ràpidament té que ser omplert i que després, quan acaba, ve aquest sentiment de buidor i de culpa. És més freqüent amb els homes. Afecta, es parla de fins i tot un 9 o 12% de gent que pot tenir-ho masculina, mentre que només d'un 1 o un 6% femenina. Però, de totes maneres, són xifres poc despreciables. És difícilment detectable si aquesta persona no comunica aquest estat i no es posa en mans d'algú. S'ha parlat, el cas femení és molt conegut, quan es parla de nimfomania, nimfòmanes, i en el cas dels homes ve del el satirisme, del sàtiro, però ja són paraules que estan una mica en desús. La que ha fet més avui dia, més reconeguda i més utilitzada per tothom és el tema d'addicció sexual. Però torno a dir, perquè sigui addicció sexual, no és el número de relacions que té, sinó que es produeixen amb aquests paràmetres. Perquè no s'ha de confondre amb el terme d'hipersexualitat. Hi ha persones que són hipersexuals, i això és molt freqüent, i nosaltres segur que hem parlat amb amics nostres, o jo parlo amb pacients també, que et diuen, escolta'm, jo tinc relacions sexuals cada dia, i cada dia dos cops. Sí. Però a lo millor això està en un context d'una relació de parella i que l'altra part també està encantada o almenys no li manifesta que això li provoqui un problema. I, bueno, doncs és una cosa de dos. I, escolti'm, si estan els dos encantats, doncs cap problema. No és l'altre costat, que normalment els addictes al sexe tenen una parella o no la tenen, i l'addicció normalment la tenen amb diferents persones i van buscant relacions amb un número de partners que pot arribar a ser tremendo. És molt, també molt freqüent, no vol dir que ningú es molesti, dins del món homosexual, també buscant aquesta gratificació sexual basada també en un interès excessiu per la sexualitat com una gratificació ràpida, buida d'emocions, on la part física té molt més importància que la part emocional.
Un intercanvi de sexes.
És un intercanvi de sexe i que, bueno, doncs hi ha gent que ho fa i fins i tot acaba d'alguna manera convertint això en el seu modus de vida. Una cosa típica d'aquestes relacions dels addictes al sexe és que no hi ha cap tipus de sensualitat ni d'intimitat. Es pot tenir pràcticament a qualsevol lloc i en qualsevol moment. I que moltes vegades van seguides de poca protecció. I això provoca que hi hagi una freqüència alta d'infeccions de transmissió sexual. Llavors, dins d'aquest tipus de comportaments, doncs, moltes vegades apareixen amb gonorrees, amb papilomes, amb condilomes, amb malalties, inclusive de tipus més fort perquè no es posa les mides de precaució. I també, com he dit al començament, igual que es lliga amb la depressió, també està bastant lligada a les poliaddiccions. I és molt típic que algunes persones que tenen problemes d'addicció sexual també tenen problemes d'addicció a les drogues o a l'alcohol, fins i tot amb més del 60%. Perquè hi ha aquelles persones que es diuen personalitats addictives. Sí, I això és, hi ha molta gent que ho sap, no?, que té una personalitat addictiva i ho noten, no?, perquè diuen, jo em poso a veure un programa, no puc parar de veure'l, necessito, ara que fan sèries, es veig i no puc parar i tinc que estar dos dies seguits veient tota la sèrie perquè no pot esperar a veure un capítol la setmana que ve. No? Té que veure'l ja. O té que complir qualsevol necessitat. Al moment són persones que no poden esperar, que necessiten omplir els seus buits emocionals per coses ràpidament que gratifiquen. Algunes coses no tenen més importància, com és veure, evidentment, la televisió, però quan entrem en aquests capítols d'addicció sexual pot crear trastorns en el món de la parella, si en té, trastorns propis per aquest sentiment de buidor i de caure després amb la depressió i la culpa, amb tristor i ansietat, i també per aquest sistema de que la persona que és addictiva pot caure fàcilment, doncs, en problemes de beguda, de tabaquisme, i són persones que han d'anar amb molta precaució, amb el joc, les conegudes, doncs, les ludopaties, etc. Mm-hmm. Vull dir que, encara que es fa una mica de broma, i és un tema que quan es parla d'això, i a vegades sento, jo sóc addicte al sexe, m'ha dit alguna persona, no?
Sí. I és com, es frivolitza una mica.
Es frivolitza, com quan es diu estic depre, no? Sí, són paraules, ojo, cuidado, una cosa és ser hipersexual, i hi ha gent que necessita molta sexualitat, o és molt sexual o molt sensual, això ja és una malaltia, és un trastorn mental que té que ser considerat com a tal i té que ser obligatòriament i necessàriament tractat mèdica i psicològicament.
Així volem, podríem dir que és una persona que l'addicte al sexe pateix?
Pateix molt, molt. I et torno a dir, té aquests moments d'obsessió-compulsió i es comporta com un maníac depressiu. Vull dir, té aquelles fases d'eufòria maníaca amb la qual vol sexe i pot arribar en un dia a tenir, doncs, inclusiu, diverses trobades sexuals, i després, al millor, el dia següent està amb una sensació de culpa i de no voler sortir, de no voler estar amb ningú, perquè se sent molt buit i és conscient que allò que està fent no li gratifica, el deixa pitjor, i cada vegada el deixa pitjor. I llavors, l'única manera que té per omplir aquest buit és tornar-ho a fer. És com el consumidor de cocaïna, no? Vull dir que sap que és un addicte, però quan es troba és quan la torna a prendre. I aquest síndrome d'abstinència també es dona dins de l'addicció sexual. I el síndrome d'abstinència sexual, en aquest cas, no va dirigit a no tenir relacions, sinó a necessitar tenir ràpidament una altra relació per evitar aquest buidament emocional que tenen i que està tot el rato impregnant la seva vida.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd. Hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Som-hi, continuem. Estem parlant amb el doctor Eduard Ruiz Castanyer, director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. Ara també obrirem les línies telefòniques per si algun oient doncs, té alguna pregunta. És el moment de fer-ho amb un gran professional com és el doctor Eduard Ruiz. El telèfon del directe és el 93-409-2774. 93-409-2774. Doctor, a partir de quan un home es considera addicte al sexe?
Bueno, sobretot és quan se li dona això que li he dit al començament, no? De que la persona no és pel nombre de relacions que tingui, sinó per aquesta falta de control i d'insatisfacció que li dona permanent. Vull dir, no és la quantitat ni la qualitat, és la insatisfacció. Aquest és l'aspecte més important. Notar que ho està fent, però després té culpa, té buit, té tristor, no se sent satisfet, i cada cop necessita relacions que, i fins i tot, van baixant cada cop de qualitat, perquè ja no arriba un moment que no mesura ni tan sols que aquella persona amb la que té li agradi, sinó és un depredador sexual. Ja. Aprofita les oportunitats perquè l'únic que vol és ràpidament satisfer els seus instints i on sigui, i com sigui, i amb qui sigui. No? Fins i tot s'arriba amb aquests tipus de persones i aquestes persones, doncs, ho sabem per altres grups, com pot ser la gent alcohòlica, etc., o gent amb drogodependències, que una de les formes més habituals per poder millorar, a part dels tractaments que després en parlarem, és entrar en grups d'iguals, no? I llavors hi ha grups que es diuen compulsius sexuals anònims, que existeix com a tal, compulsivos sexuales anònimos, i un pot trobar allà, i també és una cosa que li pot ajudar per veure que hi ha moltes més persones que els hi passa i que normalment doncs, es pot trobar solució. No a curt plaç, no fàcilment, però sí que és necessari treballar-ho, perquè si no, un no se'n surt i cada vegada va caient en un abisme més profund del que és més difícil sortir-se'n.
Aquests homes addictes al sexe tenen algun perfil en especial?
Sí, tenen un perfil clarament, que és el de la capacitat addictiva. Són persones amb una personalitat fluixa, dèbil, molt influenciables, com diem habitualment. Són persones que ràpidament doncs, potser han pensat que si no tenien relacions podien ser considerats com a persones poc atractives, autoestima baixa. Són persones que necessiten un reconeixement permanent de tot el que fan, de la seva feina, de que els hi tenen que estar dient sempre doncs, lo guapos, atractius i simpàtics que són, perquè ells sempre busquen aquesta gratificació precisament per la seva pròpia feblesa. No? Aquesta immaduresa emocional fa que fàcilment siguin víctimes per això mateix de l'addicció. Perquè quan algú ja els hi recompensa, això és el que en seguida ells troben i busquen, perquè inclusiu arriba un moment, i sobretot que confonen aquestes relacions amb processos doncs, de tipus emocional vinculant, quan no és el que tenen, ni tan sols ho busquen. Busquen simplement satisfer una pulsió, satisfer un impuls, una passió, una fantasia, un desig, i no poden esperar. Tenen que fer-ho ja. Això és un comportament de gran immaduresa de personalitat.
És habitual que acudeixin a la consulta? O en quin moment acostumen a fer-ho?
És difícil. No és molt freqüent i moltes vegades ho amaguen i intenten parlar-ho, això, una mica desmitificant-lo o frivolitzant, com si fos algo no tan dramàtic, no? I inclusiu alguns et diuen, venen presumint, no? Però, en canvi, tu quan parles amb ells et dones que aquí darrere d'aquesta presumptuositat, el que ja és una persona dèbil, trista, amargada, amb autoestima baixa, i que quan l'altra persona veu que això no l'està impressionant quan t'ho diu, no? I que et ve presumint d'aquell a cada lloc on va, té allà un amant i un altre, i que és molt d'allò, al final el que ja és res, és una persona pobreta, doncs molt insignificant, de molt poca valua personal, no? Llavors aquí has de treballar procurant ajudar en aquest sentit, amb els grups d'ajuda, amb psicoteràpia, però també es pot medicalitzar. Es pot medicalitzar perquè, igual que abans, quan havíem parlat en altres moments sobre les disfuncions erèctils, hem dit que havia aquesta possibilitat, o, per exemple, demà, que parlarem de lo contrari, de la falta de desig, sí. I jo recordo que tinc molt interès en recalcar que el desig no es pot comprar, sí que es pot crear una baixada del desig sexual, perquè tenim hormones, tenim medicaments que baixen el desig sexual. Algunes per acció directa i altres per acció indirecta. Per exemple, la utilització d'alguns medicaments antidepressius molt coneguts, com pot ser la fluoxetina, la sertralina, el que es diuen inhibidors de la recaptació de la serotonina, que molta gent les pren. El més conegut, no tinc per què fer-ho, però es diu el Prozac. El Prozac és un producte que va bé per això, però com a efecte secundari disminueix el desig sexual. Però en algunes persones els donem això no perquè estiguin deprimides, sinó justament perquè perdin una mica aquest desig, aquest impuls tan agressiu que tenen. Quan s'havia parlat en algun moment del tractament dels agressors sexuals compulsius, es va parlar de la castració química, si ho recordeu. Es parlava d'utilització d'aquestes substàncies o d'antiandrògens, substàncies que bloquegen la producció de testosterona per part del testicle, que no evita el comportament addictiu, però sí evita, a vegades, les fantasies i tal, les pulsions són més dèbils. També s'ha comprovat que hi ha una substància, es diu bupropion, que disminueix el desig sexual d'una forma directa, i s'ha utilitzat per altres motius, però aquests medicaments, junt amb tot l'altre, grups d'ajuda, psicoteràpia, recolzament important, pot ajudar a sortir d'aquest abisme dur i complicat, i a més que per ells, quan accepten la realitat de qui tenen davant del mirall, doncs és bastant, bastant colpidor.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Continuem a l'hora de la Fundació Puigverd i recordem el telèfon del directe, el 93-409-2774. Doctor, té cura l'addicció al sexe?
Sí, té cura, però com quasi tot, el primer és reconèixer-la i acceptar-la, per part, sobretot, del que la pateix, perquè hi ha malalties que es veuen, no? O sigui, un tos, ràpidament, la família, escolta, vés al metge, però això molta gent ho porta absolutament en secret. I potser podem estar parlant un dia amb una persona i no ho sabem, i aquest senyor està patint aquest problema. Fins a tal punt que arriba a ser de gravetat aquesta addicció sexual que alguns els hi ha fet perdre la feina. O sigui, hi ha gent que ha sortit a la feina per anar a buscar una relació sexual, perquè igual que hi ha gent que necessita prendre un trago d'alcohol o fumar-se un porro o sortir a prendre cocaïna, doncs alguns han tingut que sortir de la feina, i això, clar, això són comportaments que en un dia no, però en temps això provoca, i per descomptat dins de l'ambient d'una família doncs pot ser molt, molt, molt dur. I és important doncs que ho accepti, que la persona que li passi sigui conscient i demani ajuda, no? Hi ha hagut casos que van bé conèixer-los, no? Quan, per exemple, va tenir la infecció per VIH, per SIDA, en Rod Hudson, va ser un detonant de posar-se en marxa doncs perquè una persona coneguda, no? I de la majoria dels oients és coneguda l'addicció sexual que tenia el Michael Douglas, no? Michael Douglas va acabar amb uns problemes importants de parella, va acabar amb la seva relació amb la primera dona, i inclús va tenir, es parla, d'unes lesions de tipus cancerós, neoplàstic a la gola per un comportament sexual, diríem, poc habitual, no? Ara sembla que està millor, i això, doncs, perquè ho ha posat en mans de metges i ho ha acceptat, i és un home ben considerat dins de la societat, i no passa res, és una malaltia com el que té, doncs, aquest problema de la bulímia o de l'anorèxia, que són trastorns que s'han d'abordar i que s'han de treballar i que es poden tractar. Però el més important és l'acceptació del problema, eh? I reconèixer-lo. Saber que aquesta persona, això que està fent, no li va bé, que li crea un buit existencial important, que li crea una tristor interna i una sensació que cada dia necessita fer-ho més per anar omplint aquest buit que té tan profund dins del seu cor.
Doctor, de quins tractaments disposa la Puigverd?
A la Puigverd nosaltres el que fem és una visita orientada, no? On intentem descobrir ben bé aquest tema de si es tracta, doncs, el que jo li deia, d'una hipersexualitat, una compulsivitat sexual o una addicció sexual. S'aborda diferent també si es tracta d'un home o una dona. Els comportaments en els dos casos són de la mateixa gravetat, però és més greu en el cas masculí perquè, a part que té més incidència, afecta més a la seva vida personal, també per motius que ara serien llars d'explicar, però ho podem fer un tractament combinat, que normalment és un tractament mèdic, utilitzant substàncies que disminueixin aquesta eufòria, no? aquest increment gran del desig sexual no controlable, disminuir amb productes antidepressius també aquesta sensació de buidament i de depressió que l'acompanya, psicoteràpia conductual per ensenyar, doncs, a tenir conductes sexuals més normals, més normalitzades i adequades, i sobretot treballar amb aquests grups d'ajuda que normalment, doncs, ja dic, n'hi ha societats i a vegades també busquem iguals perquè és més fàcil quan un es troba amb gent que té el mateix problema que ell amb totes les coses de la vida, no? Quan tu saps que hi ha més gent que li passa el mateix que tu, és més fàcil sortir-ne i compartir les experiències i aquelles coses que han sigut positives per una o per l'altra, com aquest grup que dic de compulsius sexuals anònims.
Mm-hmm. Si la nostra parella és addicta al sexe, què podem fer?
Bueno, si nosaltres ho sospitéssim, ho trobéssim que això passa, doncs hauríem de dir que ràpidament és una persona malalta, és una persona que necessita un tractament. No hauríem d'actuar, és una mica com, doncs, si el nostre company o companya, doncs, tingués un problema d'alcoholisme o de drogadicció, no? Ajudar-lo, intentar portar-lo o dir-li que baixi al metge i que tingui, doncs, l'interès perquè això es pugui curar. No culpabilitzar-lo més, no dir-li que és una persona, doncs, un desgraciat o una persona sense sentiments, sinó que és una persona que ha caigut amb un problema tan greu o tan possible com pot ser la ludopatia o pot ser, doncs, l'addicció a un altre tipus de coses. Curiosament, a vegades comentem a casa i amb molta gent com certs comportaments addictius, com pot ser la tolerància a l'alcohol, socialment està més acceptada que el que té un problema d'addicció, doncs, a les drogues o té un problema d'addicció a això, no? Al sexe. Perquè, bueno, possiblement els interessos comercials o el que sigui fan que hi hagi fins i tot més publicitat o més tolerància respecte a l'ús social de l'alcohol que respecte a altres coses, no? Per tant, jo crec que les addiccions són totes addiccions i no, igual que jo dic que no hi ha drogues dures ni drogues toves, hi ha drogues i el drogar-se és perillós i quan més fort és la droga, més perillós, però són igual de greus totes, eh?
Molt bé, doncs el temps ha passat volant, doctor. El doctor Eduard Ruiz Castanyer, director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. Li agraïm que hagi estat aquí. Gràcies.
Adéu.
Doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Nosaltres marxem de vacances i ens tornarem a trobar, si vostès volen, el dia 7 i 8 de setembre, a Ràdio Estel i a la mateixa hora. Un bon estiu per a tots, amb l'esperança de que ens en sortirem. Adéu-siau.